Molt bones a tots i a totes. Avui al programa Converses tenim a dues persones molt conegudes a l'Ametlla de Mar. Són dues persones de generacions molt diferents, però com a caleros autèntics, els dos són o han sigut mariners. El senyor Rufino i Miquel Brull, actual president major de la Cofradia de Pescadors de l'Ametlla de Mar. Avui parlarem de la mar. Sabem que per a molts de vosaltres, moltes coses que parlarem avui al programa amb els dos invitats ja ho coneixeu, però per als que no fa molts anys que vivim a l'Ametlla o estan temporalment, tenim molta curiositat per aquesta feina i tradició tan vinculada en aquest poble. Benvinguts als dos. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Bon dia, senyor Rufino. Us agraïm molt la vostra participació en aquesta entrevista. Esperem que vos sentiguéssiu a gust.
Sí, sí.
Senyor Rufino i Miquel, mos podeu comentar per què vau decidir ser mariners?
Perquè m'ha agradat tota la vida, de crió ja.
I tu, Miquel?
Bueno, pues el mateix, vam néixer, ho vam veure a casa i per nosaltres pues, anar a la mar no és un ofici, sinó que és una passió.
Molt bé.
És veritat.
Què és el més important saber per a ser mariner?
Home, primer que tot ha d'agradar anar a la mar. La mar és un ofici que és diferent a tots, no hi ha horaris, no saps el que guanyaràs avui, no saps el que guanyaràs la setmana, no saps el que guanyaràs l'any.
No.
No és un ofici normal. Ser pescador s'ha de portar dins i s'ha de viure des de pràcticament els 7 dies de la setmana, 35 dies de l'any. És una cosa que, com dic, s'hi ha de néixer, pràcticament.
Molt bé. Quina funció té, Miquel, ser el president major de la Cofradia de Pescadors?
Bueno, pues, la funció és ser el representant de quan tu surtes del poble, pues ser el representant de tots els pescadors i pues, bueno, quan estàs dins del poble, pues, les reunions, el que sigui, intentar sobretot que hi hagi pau social entre els pescadors i entre els sectors, perquè pues, bueno, és normal que sempre hi ha les diferències. Bueno, i llavors, pues, bueno, quan venen les lleis i les normes, les que sigui, pues, bueno, batallar per allò, perquè allò sigui més fàcil per als pescadors. I simplement el president és un representant del sector de la pesca a nivell pues, del poble i quan surtes del poble.
No. Però a part de la feina que teniu, deu donar feina, no? Si s'està pendent de...
Bueno, això és el que es pensa molta gent. Jo sempre he dit el mateix. Jo, evidentment, te trobo moltes hores d'estar a casa, te trobo moltes hores d'estar a la família, te trobo moltes hores de dormir, és pesat perquè anem a la mar, avui has d'anar a Tarragona, demà has d'anar a Barcelona, t'has de barallar amb gent que no sap si la mar és dolça o salada, que això és el més pesat que hi ha encara, perquè quan parlem de la mar, doncs no ens arriba a entendre, però quan has de discutir amb gent que no sap res de la mar és menys pesat. Però bueno, al cap i a la fi, jo sempre dic que defenso el meu sector, i això pues, te fa la feina més fàcil de portar. Vull dir, jo no defenso altre sector que no sigui el meu, que és el sector de la pesca en general.
Això
també és una gratitud, i ja no, pues, bueno, també dir que aquí al poble de la Cala pues, els pescadors ho fan bastant fàcil.
Molt bé. Senyor Rufino, abans què solíem pescar?
Abans que em veig, anava a la Ras, andava.
Molt bé.
És abans, eh?
Molt bé. I m'ho explicarà pels que no sabem què és pescar a vela?
A vela, sí. No hi havia motors. Ja se'n venia.
Bueno, d'una altra època, diem-ho així, i queda millor.
Sí.
I ara, Miquel, com se pesca?
Home, a veure, la base de la pesca actual a la pesca de l'època del tio Rufino, si agaféssim la base és la mateixa a tots els sectors, el que passa que evidentment tot ha evolucionat moltíssim a nivell de pesca, a nivell tecnològic, a nivell de tot, però si agaféssim la base és el mateix, el que passa que clar, és de quan pescava el tio Rufino, el que pesquem ara, doncs, evidentment, si ara el tio Rufino s'embarqués a la mar amb mi i vingués un dia a la mar, diria, això és un altre planeta. Però bueno, ja et dic, la base és la mateixa, però la cosa sí que és veritat que cada vegada està més complicada i més difícil, però bueno.
I quantes embarcacions hi ha actualment a l'Ametlla?
A l'Ametlla, entre el sector de les rases, els menors, les llums i una tonyinera que tenim, som, si no recordo malament, 40 barques.
Déu-n'hi-do.
Això és molt poc pel que va ser la cala, i no estic parlant de fa molts anys, estic parlant de fa uns 20 o 25 anys més tard, podríem parlar pràcticament de si no el doble, un 30% més de flota. però bueno, això també és una cosa que ha passat a totes les illes, a pensar que hi ha hagut puestos que la flota s'ha reduït fins a un 60-70%. O sigui, a nivell del Mediterrani, crec que en els últims 20 anys la flota s'ha reduït a un 50% a tots els sectors. Això és moltíssim.
Claro.
I més que reduïda, de la manera que va tot.
Que en va tot. Senyor Rufino, i a la seva època, quantes embarcacions hi havia aquí a la Mella de Mar?
Embarcacions de vela n'hi havia 20 o 30, n'hi havia. Ja no me'n recordo, que fa molts anys això.
Molt bé.
Sigur, 30 sigur.
Molt bé. I quina pesquera... Sí. Quina pesquera... Perdona. Digue, digue.
Per ella hi havia 60 eren 30. 60 barretes hi havia.
Clar, com diu Miquel, abans n'hi havia...
Sí, estaven a l'estany.
N'hi havia més.
Estaven a l'estany.
I quina era la pesquera que més li agradava anar a vostè?
En aquell temps, pues, era el que t'agradava més. Era la ras. La ras és això. És un arc que arrastra tot. I la llum és la... una pesquera de... que ven una bandada de sardina, eh? Poses les llums, ara hi van en radar, però abans anaves en idea. Anem a quedar. A quedar hi havia molt de peix. Bronejades, els anals, i el peix pujava dalt, perquè t'anaves a cenyir.
Vale.
A cenyir vol dir que és una xarxa, igual com un... com se diu això? Els bous, una plaça de bous, has jugat com una plaça de bous,
vale.
I el peix està dins. I llavors, això fem una bossa, vas tirant la salsa, i després que estava el peix, aquí ens l'abres, tires la sardina.
Molt bé. I ara, Miquel, quina és la pesquera que més vos agrada? O vos sentiu més còmode?
Jo he anat sempre a llum. Sí. Era sempre la llum. Jo, a casa, pues, bueno, a la família havia tres barques de ras una llum, un pare anava a la llum i jo pues, sempre he anat a la llum. I la llum, pues, bueno, és l'ofici que sempre m'ha agradat més.
I a la llum se fa igual com se feia, com és diu el senyor Rufino?
Sí, és que és la mateixa pesquera. Ja he dit que la base
és la mateixa.
El que vas dir posar, clar, ara està tot molt... que ara portem uns aparatos que per a trobar el peix, que és impressionant. Però la base de la pesquera, de trobar el peix, d'encerclar-lo, d'agafar-lo, això és el mateix.
És el mateix.
Però quan jo em vaig embarcar a la mar, amb mon pare anàvem 17 homes i ara anem 10. Vull dir, és que tot s'ha modernitzat. Però la base és
la mateixa.
És la mateixa.
Vale. I quina és la millor hora per anar a pescar?
Me depèn, a la llum has d'anar de nit. I a la ras vas de dia. I llavors el trasmall, doncs, bueno, també tinc les seves hores, tinc la matinada, tenen la primera que diuen, el pare... Aviam, a la mar sempre pesquen les 24 hores del dia. Cada ofici té el seu horari. Vull dir, nosaltres a la llum és de nit, però a vegades de dia a la sortida del sol també n'hem agafat de peix.
Vale.
La rasca és de dia, però quan se fa tard de dia a l'hivern pues, surten de nit i calen de nit. Però bàsicament la llum és de nit i la rasca és de dia. I la sarsa és alterna. Entre primes, que és a la posta del sol, o la matinada, que és a la sortida del sol.
Vale.
I sempre a la bar, sempre hi ha barques que pesquen d'una manera o d'una altra, sempre hi ha barques que pesquen.
Vale, vale. I se pot pescar tot l'any?
A veure, no. La ras fa dos mesos i mig de vera, de parada biològica, ja fa molts anys que se'n fa de vera, ara pues, ja fa un parell d'anys que els fan dos mesos i mig, i la llum també fem, ara enguany hem fet dos mesos i mig, que sempre fèiem dos mesos, havíem arribat a fer tres mesos fa molts anys, perquè també pues, bueno, aquí la província de Tarragona ja és històric que es feien vedes, pesques nou mesos i mig.
Que perdona, pels que no saben què és veda?
Pues, les barques no poden sortir a pescar. Vale. Durant aquest període de temps que està estipulat, que està decretat, això surt és una normativa. Llavors, tu no, aquest període de temps, la barca queda amarrada al moll i tu no pots sortir a pescar. Això és un paro biològic.
Vale. Vale.
I l'arrossegament el mateix. L'únic que no té la possibilitat, de moment, que això s'està treballant per a poder fer vedes, són els arts menors. Sí que és cert que el tema del rastell ja s'ha fet, perquè pues, bueno, també el tema dels resmenors és competència de la Generalitat d'Aigües Interiors, però també nosaltres depenem de Madrid, Arras i Llum depenem de Madrid, però els resmenors depenen de la Generalitat. Ja s'està introduint al rastell, a la pesca del rastell, i ara se vol acabar d'introduir en el tema dels plans de cogestió en el tema del pol, que sí que es fa veda, ells sí que fan veda, però és una veda no remunerada, o sigui, ells no cobren per tindre la barca amarrada perquè van a altres pesqueres. Mm-hmm. Doncs, per exemple, els llumeros, els arrasseros, quan fem veda, molts paguen, però no poden fer cap altra pesquera. De moment, les vedes que han instal·lat als arrasseros, i et dic com el pol, fan veda, però clar, llavors van al palangre o van a altres pesqueres. No. Però s'està treballant perquè al final tothom
faigui la veda. Clar. I abans, senyor Rufino, se feia lo de veda? També era una normativa?
Sí, també.
Vale, s'ha sigut tota la vida. Vale. Quan no podeu sortir a pescar, què feu? Per exemple, els mesos restos de veda, què soleu fer?
Bueno, pues los dos mesos de veda lo que fas és preparar la barca per a tornar a pescar, pues les regles, perquè clar, pues, durant l'any pues, se fa malbé cos, si s'ha de fer alguna reforma, o també de les tarses també, pues, bueno, aquests dos mesos de veda o dos mesos i mig, no és que te passes la panxa al sol, aviam. Però bueno, pues, és una manera de posar l'empresa a punt per a treballar l'altra temporada. I el que fas és això. Descansar el cap també, perquè psicològicament pues, també és necessari.
No, clar.
I sobretot per a la persona que mana, perquè pues, avui dia a nivell burocràtic, a nivell de... hi ha molta pressió, ¿vale? I això pues, castiga més que a vegades anar a la mar, perquè el cansament de la mar és un cansament físic, no? I a vegades el cansament psicològic de situació és molt més pesat. ¿Vale?
Clar.
Però bàsicament el que fas és deixar la barca o l'empresa preparada per a poder
tornar a començar
la campanya.
Claro. I una cosa que això sí que sé, que abans les xarxes s'arreglaven manualment, no? Que per exemple ajudaven les dones. Ho dic bé, senyor Rufino? Sí? I ara ho continuen arreglant-se a mà? Les xarxes? A qui vulguéssiu?
Ara les dones ja les van a remendar.
Ah, molt bé.
Ho fan els homes.
Ah, molt bé, les dones no, ja no volen ajudar ja.
No,
molt bé.
No,
bueno.
Però
encara se home, continua
arreglant. S'ha d'arreglar perquè se fa
sí, però dic, igual s'arreglen, jo que sé, màquines
aviam,
o algo.
No. Aviam, el que ha canviat és que pues, jo encara això ho vaig conèixer a la mar, vull dir, no, tampoc no se'n parla de fa molts anys, vull dir, pues, havien les dones, les remingadores, que diem a la cara, no? Que trobo que amb aquestes dones sí que és cert que si els hagués tingut que fer un reconeixement, perquè van ser dones que durant molts anys eren elles les que se'n cuidaven que les barques al sud demà poguessin anar a la mar. El problema d'aquestes dones, aprofito per a dir-ho, és que potser en aquell temps el que s'hagués tingut que buscar és que aquelles persones haguessin tingut que formar part de la Seguretat Social. ¿Vale?
No,
perquè sempre treballaven en negre, treballaven molt però en negre, i per tant el que no costa no val en aquest país. I això penso que va ser un fallo, potser no es va saber fer, avui dia es faria, evidentment avui dia es faria, però abans doncs, potser no es faria. Però les dones van existir. Què va passar? Que aquestes dones grans se van anar fent grans, no?
Ah.
I la joventut doncs, no ha volgut saber res. Llavors, doncs, per exemple, el tema de la RAS, el que hi ha és que hi ha empreses que treballen dones, ¿vale? Ah. Que fan això, que pues, tu envies la xarxa i se l'arreglen, allà treballen dones que cotitzen, que vull dir que cobren. No? En el tema de la llum és més complicat, perquè la xarxa te l'has d'arreglar tu, els de casa. Generalment pues, les barques portes dos o tres homes que saben de l'agulla. Sí que és cert que les xarxes d'ara no són com les de fa 20 anys, per exemple, avui són més fortes, duren més i també són més grans, per tant és un treball diferent. I el que sé que hi ha una màquina que fa xarxes és els arts menors. Sé que hi ha inclús hi ha algun armador del poble que en té alguna, sí. Que la xarxa amb una màquina se l'ha menys. Però també necessiten de gent, generalment que ho fan gent jubilada,
que mola,
antics pescadors que pues, bueno, agafen l'agulla i van remendant. A veure, les xarxes se fan malbé, s'han de un o altre s'han d'arreglar, vull dir, és així. El que passa que abans, també és veritat que abans, a l'època del tio Rufino, així se remendava molt, i avui el que es fa és que quan un tros de xarxa està molt castigat, se canvia i es posa nou i ja està.
Ja està. I parlant del tema de les dones, hi han Bueno, i hi havia abans dones que anessin a la mar?
No.
Vale.
Jo no em vaig conèixer. Només vaig conèixer una o dos. La Dana, van a la mar. Ha acabat també la Rosa. La Rosa anava a Barcelona. Dos o tres dones només han anat. Però en va fetes petites, a la Sàstia. A la Rosa no, A la Rosa no l'he vist. Ah? Què diu que és? La filla diu que és.
I actualment hi ha pescadores?
Jo vaig conèixer de més jove a la Pili del Rana, que anava amb el seu home.
Sí, sí.
I ara pues, la que teníem que anava a la mare era la Laia Llambric, que son pare tenia una barca de ras. I ella anava a la mar, se va embarcar. Sé que estudia a l'escola nàutica i tot això. I es va embarcar amb son pare. Ara vam son pare a la mar. El que passa és que pues, son pare ha venut la barca. Mm. I ara... sé que se dedica a la mar, però no a la pesca. Mm. Però a la Gaia li és veritat, li agradava i s'ho passava bé.
Ho portava la sang.
Sí, bueno, sí.
Que bé. Sí. Senyor Rufino, quantes persones anaven a la seva barca quan anaven a pescar?
Tres.
I cada un té una funció?
Tots iguals.
Vale.
De llegat del patró, que és el patró, també treballava igual com naltros anem a dir. Però naltros i ella estava anem a per a dir, anem a quemar-les perquè demà anem a lligar allò que pensé que farem més peix i així tirarem els peixos a la mà a la sàrtia. És diferent això, això és un tresmall i el tresmall és el mig és una sàrtia ciega, la mare que penses que has d'agafar el peix, i al darrere, al davant, fa això, una trampa.
Vale.
Una mare més grossa, i el peix s'embolica així i s'embolica i n'agafa.
Vale. És com que es queda enganxat, és que el senyor Rufino m'ho ensenya les mans.
Sí, agafarem llenguades, agafarem llengostes.
Molt bé. Vale.
Anaves a les roques.
Vale.
I els barcos. Aquí de barcos n'hi ha, el va portar un moment, allà abans va ser el peixaraqué, el marrat, allà abans està el vinader, l'alemán i el vinjanero. Tot això, i allà abans el submarino. Tot això està en fons de la guerra segona mundial.
Molt bé.
Està per aquí, eh?
Molt bé.
I tot això ho sé de signes.
Molt bé. I Miquel, a la teva embarcació quantes persones aneu?
Ara anem 11.
11?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Però abans anava amb molta més gent. Jo quan vaig començar a anar a la mar amb un pare de 16 anys, anàvem 17. Però vull dir, això ha sigut a tots els oficis. Vull dir, sí. A la ras, les barques grosses anaven 8, 9 i 10 homes, avui van 4, 5 homes. Sí. Les menudetes anaven 5 o 6 homes o 7, ara van 3.
Sí.
Vull dir, i a la sàcia igual, vull dir, la tripulació s'ha reduït, sí. Perquè també la maquinària que hi ha ara és molt diferent a la que havia...
I cada un té una funció?
Cadascú té el seu puesto, ¿vale? Cadascú té el seu puesto, perquè la feina és pràcticament cada dia la mateixa. ¿Vale? El que passa és que sí que és veritat que la gent hi ha un sector de tripulació que s'ha fet diverses coses, perquè clar, el que un home no pot vindre perquè està mal o el que sigui, doncs, bueno, aquell puesto se l'han de repartir i per tant han de saber jugar pràcticament en totes les posicions, no? Perquè si no, vull dir que et faria falta un home, t'hauries de quedar amarrat al moll.
Vale. I pel que no tenim ni idea de pesca, quines funcions hi ha més o menys a una embarcació quan aneu a pescar?
No res, pues, bueno, pues, per exemple, a l'ofici nostre, pues, bueno, sortim del moll, jo, que sóc el patró, a la tecnologia que portem, busco el peix, una vegada el trobo, fem la maniobra, llavors, pues, la gent ja pues, bueno, se prepara cada vegada el seu lloc per acabar i això pues, bueno, cada dia és el mateix i a la gas, pues, bueno, quan el patró decideix calar pues, se cala i quan decideix xorrar pues, xorra, i la gent pues, ja sap que s'ha de triar i s'ha de aparecar. Vull dir.
Què és xorrar? Que ho he sentit a la cançó de Miquel del Roig, però no sé el que...
Xorrar és tirar la salsa dalt de la barca.
Vale.
I calar és tirar la barca.
Vale, mira, veus, ara jo ja ho sé una cosa més. quin nom rep la vostra embarcació, Miquel?
Hermanos Brullvila.
Ah, molt bé. I la que anava vostè, senyor Rufino?
La que anava jo,
Molt bé. I això té un per què?
Un nom. El nom de l'abuelo, l'amo de la barca.
De la barca.
Li diuen Filippo. I de Filippo es va traure, li diuen al fill. Però el fill se diuen Enrique. I ell va fer la barca i es va ficar, el nom d'ell. De, no el nom.
El renom. Molt bé, molt bé. El port de l'Ametlla sempre està tan tastat ara? El port de l'Ametlla.
Ara s'ha fet un doble, no, Miquel?
Sí, jo li coneixo sempre mateix, però el que passa és que sí que és veritat que a l'època de la vela, o sigui, el port natural de la cala és el port de
l'Estany. És que com sempre he sentit això, el port natural de l'Estany...
Allí atracaven les parelles, hi ha fotos en un personal que... Però llavors quan se va fer el moll, quan se va fer el port, se va començar aquí, el que passa és que sí que és veritat que s'ha pues, ampliat, no? Però el moll sí, ja es va fer aquí.
Ah, vale, com havia sentit això, el port natural,
sí,
i pensava que ho vam fer
allà. Sí, i allà vale. Hi ha fotos que s'hi veuen les parelles a vela, que és el que diia el tio Rufino abans, atracats, i llavors jo sempre sentia explicar que la gent, els marins en les caixes al cap, portaven el peix de l'Estany fins al poble per a vendre's al poble.
Sí, sí,
mostra que em porta una panera, eren paneres.
Una panera, sí.
Una al cap i l'altra en separança. I si agafaves 7 pies...
Te baixaven per la cara.
Te baixaven tot de la cara.
Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I una pregunta que també, en aquest aspecte soc molt ignorant. Com s'orientaven abans per a, pues, per a pescar dins a la mar?
Ell deia, i ell no, ell...
Sí, ara li preguntarem. Miquel, explica'ns com vos orienteu ara.
És com la nit del dia, de quan pescaven altres. Amb ell és com la nit del dia.
Claro, abans tenia que ser molt complicat, perquè si no hi havia...
Ell porta uns aparatos que llarga d'aquí a la mella i veu el peix. Veu el peix, eh? Però això va passar i tots no ho tenien, això.
Però tampoc no devia existir, tampoc, no?
Ah,
no hi havia quarto, però tampoc no devien existir.
Sense tindre parates, sense tindre parates, s'agafaven la peixada.
Ah, bueno. Ara és al revés, hi ha molts aparatos, però menys peix. Ara, ja, no, pot ser, Miquel?
Ara, sí, aviam. Ara els pescadors no podríem anar a la mar, com anaven aquells, a l'època del Teodoro, pues les senyes, no? Avui en dia, pues, bueno, hi ha GPS, hi ha tot tipus d'aparatos que fan aquí, pues, bueno, el que hi ha el Teodoro dels barcos. Ara com aquí ho pots passar per de, pràcticament a tocar el barco. I per què? Perquè ja saps matemàticament on t'estan les senyes i tot això, que la tecnologia ha canviat molt. I és cert, abans havia molt de peix i ara n'hi ha molt poc. Si ara apareguéssim una barca, ja no dic a l'època del tio Rufino, sinó si ara apareguéssim una barca tu, com s'anava la mar fa 30 anys endetràs, o sigui que sortiries del moll i entraries igual, sense res. Per què? Perquè un dia aviam, tot ha evolucionat, ha sigut el peix que ha ensenyat el pescador, no el pescador el peix.
Ostres.
Vull dir, això és així, vull dir, quan el peix no es vol agafar, quan el peix diu que no, ja pot ser el que vulguis, que no l'agafaràs. Abans hi havia moltíssim de peix, però tant representava que era fàcil, que tampoc no ho era, perquè tampoc no tenien els seus mitjans. Era diferent. Avui dia no cal ser un pescador d'aquells d'abans per anar a la mar. Sempre hi ha d'haver, doncs, has de saber pescar i ja està. I sobretot fer anar la tecnologia que són els aparatos, el patró que entén d'aparatos i que sap fer funcionar les coses, doncs, sempre destaca una miqueta més perquè és la tecnologia la que porta el peix.
I abans deduïm que no devien ni haure, no feia falta, suposo, tindre estudis per a ser pescador, però avui en dia fa falta tindre estudis?
No, per a ser pescador no. Fa falta estudis per a la mar, que és diferent.
Bueno, per això, també, perdona, que ho pregunto
sí,
malament.
Sí, aquest és un altre hàndicap que s'ha produït a la mar. O sigui, a la mar, doncs, tu t'embarcaves i t'anaves traient uns papers, el que sigui, ja anaves fent. Ara no, ara t'obliguen primer a treure uns papers i llavors embarcar-te. Aquest demana una sèrie de coses que, aviam, han de ser clars, no cal tant. Vull dir, la mar no és avui en dia perillosa com era a l'època, com era fa 40 anys d'entrar. Vull dir, les barques són molt segures, tot està molt més, a nivell de seguretat està tot molt més modernitzat. Però això també jo penso que ha sigut un freno per a la joventut. Per què? Perquè un jove surt d'estudiar avui i demà es posa a treballar de paleta. I comença a treballar. I si s'ha d'embarcar a la mar, necessita un any o dos per treure els títols. Però el millor aquell xicot t'hi feia en aquell moment, no es pot esperar la barca dos anys que vingui ell. I això també és una clara, i nosaltres des de les cofradies sempre el que hem demanat és dir, embarquem-lo i que es vagi a treballar els papers, però de moment ja treballa. Perquè, clar, si tu tens 17 anys o 18 anys i vols anar a la mar i no tens els papers, t'has d'esperar un any o dos a treure els títols. I en aquells dos anys, qui t'esperarà?
Qui t'espera? I no ho poden fer, entre cometes, com a pràctiques, diguem-ho així, mentre estan
sí,
estudiant?
Sí, però la normativa, doncs, bueno, estan en el tema de la seguretat, que sí, jo penso que té el mateix perill anar a la mar com estar dalt d'una taulada, per exemple,
exacte.
No? Vull dir, perquè
al final...
per a treballar en un lloc de tindre tota clara, i per anar a treballar en un altre lloc, no. Per què? No hauria de ser això així, no?
Claro.
Llavors, això també ha sigut una barrera, perquè potser posar algun jove siguis embarcat i al final no s'embarca, perquè la barca no pot esperar dos anys.
Vale, pues per finalitzar esta entrevista tan, tan interessant, me direu dos dites o dos expressions típiques d'aquí de l'Ametlla relacionades amb la mar.
De la mar, pues, quan vas a busca del peix, si veus un que vaig a la llum, que amollat, amollat vol dir encès els fanals. Llavors has cercat maneta el vidre a tota perquè t'atenyen el dia. Se fa de dia i potser no arribarem, potser no arribarem. Llavors has maneta el vidre. Mm-hmm. Mica, és així això. I allà que no direm ara.
Miquel, dir-me una tu, mentre.
Bueno, és anar o portar la barca a Ranzetà, vol dir portar la barca plena de peix. Llavors podríem dir que si jo pues, amb Cat i n'hem agafat dos per ull, vol dir que has fet porra.
Sí.
Que has fet porra.
Sí, que dic,
I que has fet porra, què vol dir?
Que no has agafat res.
Ah, vale. Vale, molt bé.
I un altre que es diu, uns anem els mateixos, això vol dir quan hi ha dos o tres dissiquits que uns agafen peix i l'altre no n'agafen, doncs pues, el que no agafen fa, uns anem els mateixos.
Molt bé.
Quan un festeja i llavors un altre s'embolica a la nòvia que tinc i un altre li diu així, ja t'han xorrat les peces.
Molt bé.
Perquè l'han agrejat.
Au, ja l'ha tocat una mica.
L'han de dir clar.
Molt bé, Déu-n'hi-do, ha sigut una entrevista molt interessant i molt, molt xula. És d'admirar totes les persones que heu treballat i treballeu per a la mar, perquè, bueno, almenys jo que no n'entenc, penso que és una feina molt dura i per molt preparats que estéssiu o estiguéssiu abans, un cop entreu a la mar no sabeu mai el que vos trobareu i pot ser complicat. Com hem pogut veure avui, dins de la mar viviu moltes històries, vivències i experiències úniques. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, senyor Rufino, per la vostra participació i col·laboració. I a vosaltres, oients, us donem les gràcies una vegada més per formar part del programa Converses. Us deixem amb la cançó escollida del senyor Rufino i Miquel, que és Pescador d'Arràs, de Miquel del Roig, i ens escoltem a la pròxima.
Cada matí amb il·lusió cap al port va el pescador amb la mañana sota el braç salta a bordo a mollecar al salpar pensa uns minuts a la dona i els menús i en la sort que avui en la pesca i l'atzar i en la sort que avui tindrà si omple el bou i torna a sal. Jo també voldria ser pescador si la mà no sent gelés i el blandeig no mareix. Quan surt l'alba a l'horitzó se fa la mar al pescador. veu al seu poble i li sap greu. El patró porta el timó i el cuiner fa l'esmorzar, peix fregit, sopa de ra, un suquet o arrossejar, la xerrada del futbol i a xorrar el primer vol. Jo també voldria ser pescador si la mar no se'm gelés blandeix la marege. Mentre es tria el peix millor, torna por al pescador, envoltat per les gavines i les ones saltarines. La dona en un poval per arroplegar la part de morulla per sopar i per veure encantar el peix sota els porxos del peix. I jo també voldria ser pescador si la mar